Bon dia. L'Ajuntament d'Olot aprova inicialment restringir la circulació de patinets i bicicletes al centre de la ciutat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Tenim un problema amb l'ús dels patinets elèctrics i tenim un problema amb l'ús de la bicicleta, no la bicicleta entesa com el transport d'una persona gran que la fa servir, sinó la bicicleta com a joc continu en una zona comercial.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga, en el ple d'aquest dijous de l'Ajuntament d'Olot. L'aprovació de moment no és definitiva i es portarà a debat d'aquí a 2 mesos. Entre altres mesures, aquesta ordenança municipal equipararia les restriccions que tenen els vehicles a motor al nucli antic amb les que tindrien els de mobilitat personal, com són les bicicletes i els patinets. Segons dades de l'Ajuntament, s'han produït 23 accidents relacionats amb els patinets. Tots els partits de l'oposició, menys Vox, han mostrat el seu desacord i han reclamat diàleg amb entitats com Olot Pedala. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest divendres, primer dia del mes de setembre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Les festes d'altura incorporaran una jornada de baixos estímuls per fer unes atraccions més inclusives. Es reduirà el volum de la música, els llums de les atraccions i afavorirà un ambient sense sorolls inesperats. Neix l'àlbum de cromos de la Faràndula Olotina, que inclou tota la seva història. Impulsat pel fotògraf Joan Gassiot, conté totes les figures faranduleres de la ciutat fins avui dia. Durant 48 hores, Besalú viatjarà 11 segles enrere amb una nova edició del Besalú medieval. Durant tot el cap de setmana, el municipi garrotxí ha programat més d'un centenar d'activitats i moltes novetats. Si el temps no diu el contrari, s'espera que milers de persones s'acostin fins al poble garrotxí per gaudir del certamen. La cua del Drac aconsegueix tancar una nova edició amb molt d'èxit i participació. Tot i la forta calor d'aquest estiu, més de 10.000 persones han participat a les activitats d'enguany. La que més ha triomfat ha estat la del Culedo, del Museu de Can Trinxeria. En esports, 4 garrotxins van contribuir en les 2 medalles aconseguides a l'Europeu de Horseball disputat fa unes setmanes. Són Maria Clavell, Georgina Sacristà, Sergi Matabosc i Judit Aulines, que conformen l'equip tècnic de les seleccions absolutes. Un bloc únic a nivell mundial que treballen per superar algun dia la gran potència d'aquest esport, França. I també parlarem de la Unió Esportiva Olot, que engega una nova campanya de socis amb l'objectiu de potenciar el públic jove a l'estadi. A més, els nous socis també podran comptar amb descomptes i promocions a diferents empreses de la ciutat.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Passen 3 minuts al punt de la 1 del migdia, moment de repassar l'actualitat més enllà dels volcans. Ayuso retreu a Feijóo l'intent de pactar la investidura amb el PSOE i el tracte d'inexpert. La presidenta de la Comunitat de Madrid diu que val el líder popular, però li retreu que s'apropi a Sánchez amb l'argument que la base del PSOE ja no és la igualtat. Naturgy elimina la tarifa més barata i fa pagar el doble pel mateix consum de gas. Les organitzacions de consumidors recomanen als usuaris canviar la tarifa regulada, més econòmica que la del mercat lliure. Denuncien que hi ha 9 abocadors de deixalles incontrolats a Girona i molta brossa acaba al riu. Dues entitats ecologistes de la capital gironina elaboren un mapa amb els punts negres d'acumulació de deixalles i reclamen més sancions contra l'incivisme. Collars amb GPS per a eugues i vaques per protegir-les de l'os al Pallars Sobirà. Els 170 aparells que ha cedit el Departament d'Acció Climàtica serviran per saber on pasturen els animals. En l'àmbit internacional, França congela els preus de 5.000 productes bàsics després de pactar amb fabricants i súpers. La mesura pretén combatre la inflació que afecta els consumidors a l'hora d'omplir el cistell de la compra i també arriba després d'un primer acord al mes de març. I precisament París prohibeix els patinets elèctrics de lloguer a la ciutat, després d'una consulta ciutadana feta l'abril passat en què la ciutadania va rebutjar aquest model de transport, ja no se'n poden llogar a la capital francesa a partir d'aquest mateix divendres.
Música. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Cap de setmana que vindrà marcat també per la incertesa. De fet, preveiem un divendres més aviat sol, la temperatura puja, no preveiem precipitació, però la incertesa al cap de setmana és que ens podria arribar pluja en funció d'una borrasca que es pot situar a prop de Portugal o avançar una mica més cap a l'est. En principi, doncs sembla que arribaria poca pluja perquè la part més activa podria afectar punts de Lleida i Tarragona, però no tant les comarques gironines.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest primer dia del mes, d'aquest divendres 1 de setembre de 2023. Estan escoltant en directe l'informatiu migdia de la sintonia de Ràdio Olot. L'Ajuntament de la ciutat, precisament, aprova inicialment restringir la circulació de patinets i bicicletes al centre de la ciutat. L'aprovació no és definitiva i es durà a debat d'aquí a dos mesos. Entre altres mesures, aquesta ordenança municipal equipararia les restriccions que tenen els vehicles amb motor al nucli antic amb les que tindrien els de mobilitat personal. Segons dades de l'Ajuntament, s'han produït 23 accidents relacionats amb aquest tipus de vehicles, en concret dels patinets. Tots els partits de l'oposició, menys Vox, han mostrat el seu desacord i alhora han reclamat diàleg amb entitats com Olot Pedala.
L'informatiu del migdia.
Els vehicles de mobilitat personal estan convertint-se en un tema constant de debat en els darrers plens de l'Ajuntament d'Olot i en el d'aquest dijous no n'ha sigut una excepció. S'ha aprovat inicialment, entre altres prohibicions, la de circular amb patinet o bicicleta pels carrers del centre de la ciutat en gran part del nucli antic. Aquest tipus de vehicles tindran les mateixes restriccions que els vehicles amb motor i no es podrà circular pels carrers de la zona en gran part del dia. Segons dades de l'Ajuntament d'Olot, en el darrer any i mig s'han produït 23 accidents relacionats amb patinets, 4 dels quals han provocat ferits greus que han hagut de ser traslladats a l'hospital. Ho ha explicat l'alcalde d'Olot, Pep Berga, que ha mostrat el seu rebuig a l'ús incívic dels vehicles de mobilitat personal a la ciutat.
Tenim un problema amb l'ús dels patinets elèctrics i tenim un problema amb l'ús de la bicicleta, no la bicicleta entesa com el transport d'una persona gran que la fa servir, sinó la bicicleta com a joc continu en una zona comercial. Jo vull recordar que el que són sancions en la zona de patinets, en un any i mig en portem 220, a part de totes les retirades de patinets que hi ha, jo és continu, contínuament veig patinets doncs, passant per les voreres, passant per al centre, però el que també vull recordar és que portem 23 accidents, dels quals tinc les dades aquí, 16 han estat ferides lleus, però 4 han estat ferides greus, que han estat traslladat a hospital.
El regidor de mobilitat, Isaac Cribillers, a pregunta del regidor del PSC, Olot Jaume Mir, ha estat clar, els patinets i les bicicletes tindran les mateixes restriccions al nucli antic que els vehicles a motor.
Tal com s'aprovaria inicialment en cas que si es doni el cas, el tractament de les BMPs i les bicicletes s'equipararia al de qualsevol altre vehicle. Per tant, allà on hi hagi un vehicle clàssic de mobilitat privada i pugui passar en les condicions en què estan previstes, doncs també podria passar-hi en el mateix sentit, velocitats i condicions, un BMP o una bicicleta.
Pel que fa a l'oposició, qui ha mostrat més rebuig envers a la possible restricció de l'ús de patinets i bicicletes al centre de la ciutat ha estat la CUP. El seu portaveu, Jordi Gasulla, ha reclamat informació per les parts implicades i no tirar endavant aquesta modificació.
Creiem que el règim de sancions, en el cas de bicicletes i patinets, hauria de contemplar un sistema d'avisos i començar a sancionar una vegada es constati que la persona reincideix malgrat conèixer la normativa. Si un menor de 16 anys va amb bicicleta sense casc, per exemple, la sanció és de 80 euros. Potser val la pena deixar per escrit que la primera vegada rebrà un avís en comptes d'una multa que anar a casa amb una sorpresa d'aquesta mena. Totes aquestes coses les podríem haver aportat i ens hauria agradat aportar-les en reunions en comptes de trobar-nos al ple amb una aprovació inicial. Per tant, els demanem un canvi de rumb en la forma de dissenyar i aprovar les polítiques de ciutat.
El Partit Socialista d'Olot també ha votat en contra d'aprovar inicialment la prohibició de circular patinets i bicicletes al centre de la ciutat. El número 3 del partit és Jaume Mir.
Ens sembla que tancar tot el barri vell, que és d'una extensió considerable, l'ús d'un mitjà de transport que és personal, és ecològic, i és respectuós amb l'ambient, no a vegades amb les persones, ho entenem, no? Tampoc seríem massa partidaris de tancar-ho tot, la veritat. Creiem que és més important educar que prohibir.
I el portaveu d'Activem Olot, Jordi Rubio, ha traslladat el malestar d'Olot Pedala, que critica que s'imposin les mateixes restriccions a patinets i a bicicletes respecte a vehicles a motor.
Sí que ens agradaria manifestar que hi ha un col·lectiu implicat en la modificació d'aquesta ordenança que no se li ha notificat aquest canvi de circulació, com per exemple són els d'Olot Pedala. El fet de prohibir les bicicletes, clar, ells estan com molestos perquè es fica els patinets, que són motor, al mateix sac que les bicicletes.
Per la seva banda, Vox no ha opinat sobre la proposta. En el darrer any i mig s'han interposat 220 sancions per ús inadequat dels vehicles de mobilitat personal, en aquest cas de patinets al centre de la ciutat. Aquesta modificació de l'ordenança municipal de circulació queda pendent de dur-se a debat d'aquí a 2 mesos i està oberta a un període de reclamacions per part dels partits que discrepen sobre els canvis.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Menys d'una setmana per l'inici de les festes d'altura, que enguany tindran una gran novetat. Incorporaran una jornada de baixos estímuls per fer unes atraccions més inclusives. Es reduirà el volum de la música, els llums de les atraccions i afavorirà alhora un ambient sense sorolls inesperats perquè les persones amb alta sensibilitat puguin gaudir-ne sense impediments. Aquesta és la primera vegada que es posa en marxa una mesura d'aquestes característiques. Ens dona més detalls la Natàlia Moreno.
Moltes persones amb TEA, trastorn de l'espectre autista, experimenten hipersensibilitat auditiva, és a dir, que perceben els sons a volum molt més alts dels que registren en altres oïdes. Això produeix angoixa, dolor i por. Un dels escenaris on aquest malestar pot ser freqüent és, per exemple, a les fires d'atraccions de qualsevol festa major. Ho explica Vanessa Catalán, presidenta de l'associació TEA Garrotxa.
Penseu que per les famílies, pels pares, quan anem a un lloc d'aquests, no?, que pensem, no?, que als nens els agrada molt, com qualsevol altre nen li agrada anar a fires, però qualsevol soroll, alarma, globus inesperats poden fer que aquests nens tinguin doncs, conductes inapropiades, que quan a vegades doncs, això coincideix amb nens una mica més grans, siguem doncs, un focus d'atenció, de qüestió, no?, per les famílies que ens veuen, la resta de famílies que ens veuen, quan un nano, un jove té una conducta inapropiada, doncs bueno, som un focus, no?, bueno, ens qüestiona moltes coses i ens sentim doncs, això molt observats, no?
Precisament per evitar aquest tipus de situacions, d'acord amb TEA Garrotxa i la coordinadora de persones amb diversitat funcional de la Garrotxa, el divendres 8 de setembre, a partir de les 4 de la tarda i fins a les 10 de la nit, les atraccions reduiran el volum de la música i la intensitat de la il·luminació. També s'eliminaran els sorolls inesperats i excessius per millorar el benestar de les persones amb alta sensibilitat.
Sobretot és aquesta part més sensorial, no? Pensem en els sentits, no? L'oïda, la vista, doncs sobretot és això, sobretot els sorolls molt forts, doncs baixar-ho una mica, la intensitat, doncs eliminar totes aquestes sirenes que a vegades vas caminant, no?, i hi ha com unes sirenes cada cop sonen, o els globus, no el globo en si, sinó quan rebenten els globus, aquests sons també doncs els hi molesta molt i els hi pot molestar.
És la primera vegada que es posa en marxa una mesura d'aquestes característiques dirigida a les persones amb alta sensibilitat a les festes d'altura.
També en dinàmica de festes d'altura neix l'àlbum de cromos de la Faràndula Olotina, que inclou tota la seva història, impulsat pel fotògraf Joan Gassiot. Conté totes les figures faranduleres de la ciutat fins avui dia. Les imatges que il·lustren cada personatge són els cromos i l'àlbum inclou explicacions històriques, descripcions i fins i tot anècdotes.
Hi ha qui té àlbums de cromos d'esports, de dibuixos animats, fins i tot de pel·lícules o sèries televisives. Doncs bé, aquest any hi ha qui també podrà afegir a la col·lecció un àlbum de cromos dels prop de 150 membres de la Faràndula Olotina. Els gegants, el cap de Lliga Mosques, el porc i el xai de la Uàpix i també el drac, el conill i el pollastre del Carme o el cucut i la xurruca de Sant Ferriol. L'àlbum té 72 pàgines i conté la història de tots els elements de la faràndula organitzats de forma cronològica amb anècdotes i una fitxa tècnica que inclou una petita descripció del barri, dissenyadors, creadors, vestuaris i música. Tota la informació ha estat facilitada i contrastada per historiadors de la faràndula olotina, tals com Oriol Garcia, Adán Perea o Tavi Algaró, tot plegat amb la voluntat d'oferir una revisió històrica completa i amena. Ens en dona tots els detalls el fotògraf Joan Gassiot.
És més que un àlbum de cromos. Realment s'ha buscat tota la història i s'ha contrastat amb historiadors com en Tavi, l'Oriol i l'Adán, valen per fer doncs, que això tinguem un recull des dels els elements de la faràndula més vells als elements més nous. Valen? Tota aquesta informació s'ha fet, s'ha passat per un sedàs, que aquest, en aquest cas ha estat de l'escriptora la Jenny Rodà, que ella ha estat com, hem donat com una mirada doncs, cap als infants i a la mainada, perquè aquesta informació es transformi més planera doncs, pel fet de poder-la explicar. També aquest àlbum el que té és que s'ha il·lustrat amb cromos i han set fotogràficament i han set retallats un a un per tal de donar-los més vivacitats i més modernitat doncs, a la faràndula.
No és el primer àlbum de cromos de la faràndula que hi ha a Olot. Fa anys també havien aparegut iniciatives semblants, però ara els més aficionats a la faràndula olotina podran tornar-la a gaudir amb les noves incorporacions de la família. L'àlbum ja es pot trobar a la botiga de Prisma Olot i al web farandolot.cat.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
En matèria cultural, durant 48 hores, Besalú viatjarà 11 segles enrere amb una nova edició del Besalú medieval. Durant tot el cap de setmana, el municipi garrotxí ha programat més d'un centenar d'activitats i moltes novetats. Si el temps no diu el contrari, s'espera que milers de persones s'acostin fins al poble garrotxí per gaudir del certamen. Per cert, si voleu conèixer tots els detalls de la fira, no us perdeu el Mac Express d'aquest divendres a Olot Televisió.
Com cada primer cap de setmana de setembre, Besalú retrocedeix mil anys en la història i omple els seus carrers de trobadors, malabaristes, fakirs, músics, artesans i elegants personatges de la cort, tot per recordar l'època en què la vila es va convertir en el comtat català més important. Enguany, a la 22a edició del Besalú medieval, s'han programat més d'un centenar d'activitats en només dos dies. De fet, tal com diu Germán Mas, regidor de Turisme del Consistori, és un dels dies més importants de l'any pels besaluencs i besaluenques, sobrepassant fins i tot la Festa Major.
És un dels pilars d'aquest municipi amb l'àmbit de turisme. Pensem que Besalú medieval és un dels dies on més gent ens ve a veure i aquest grup de gent que és cap a on hem enfocat des de Consistori, enfoquem cap al turisme familiar i és un dels dies més importants de la nostra vila. Evidentment tenim la Festa Major, tenim diferents activitats, tenim el que seria la Fira Ratafia, però per nosaltres Besalú medieval és un dels nostres pilars, clarament.
Una de les novetats més destacades és la participació dels banderers italians, que afegiran una dosi d'entreteniment nocturn amb les seves actuacions. L'atmosfera medieval cobrarà autenticitat amb la presentació d'una rèplica d'una armadura medieval i una sèrie de tallers que oferiran una visió completa de la vida quotidiana d'aquell temps.
O sigui, apliquem la versió històrica cultural per poder ensenyar com era aquesta armadura, de quina manera lluitaven, quin tipus d'armadura es posen. Aquesta és una de les novetats. I una altra de les novetats és la vinculació que fem amb el teatre d'acció amb la recreació històrica.
A més, els més agosarats tenen una cita obligada al carrer dels Atrapats, on durant dues nits es despertaran els personatges més terrorífics de la història medieval més fosca. Una activitat duta a terme per voluntaris del poble que ja s'ha consolidat dins del Besalú medieval.
I abans dels esports parlem de la Cua del Drac, que ha aconseguit tancar una nova edició amb molt d'èxit i participació. Tot i la forta calor d'aquest estiu, més de 10.000 persones han participat a les activitats d'enguany. L'activitat estrella ha estat la nova proposta del Cluedo del Museu de Can Trinxeria, informa Júlia Roca.
S'acaba l'estiu i les activitats culturals de la Cua del Drac arriben al seu final amb un gran èxit i molta participació. Música, circ, jocs als museus i exposicions han estat els protagonistes de la programació d'enguany. D'això ens en parla Josep Quintana.
La valoració general és molt i molt positiva, més, si voleu, després també us ho podem passar, més de 10.000 persones han assistit a les diferents activitats que hem proposat durant tot l'estiu.
L'afluència de visitants als museus ha sigut molt bona. Més de 3.000 persones han passat pel Museu de la Garrotxa per descobrir les seves exposicions. Les propostes de música al parc també han sigut un èxit i, tot i la calor d'aquest estiu, són moltes les persones que s'han apropat al Parc Nou per escoltar les diferents propostes musicals. El circ a la plaça també ha aconseguit emplenar la plaça de braus de gom a gom durant el mes de juliol. La proposta estrella d'enguany ha estat la nova activitat anomenada S'ha comès un delicte a Can Trinxeria, qui ha estat? Això ens explica Josep Quintana.
La novetat d'aquest any és aquesta activitat que es feia al museu de Can Trinxeria, a casa museu de Can Trinxeria, que es deia S'ha comès un delicte a Can Trinxeria, qui ha estat? Que era una activitat pensada per nens a partir de 10 anys i que ha tingut una molt bona resposta, primer tant de públic, perquè s'han exhaurit les places, i segon per la valoració que han fet els usuaris.
Un any més, el cicle d'activitats de la Cua del Drac aconsegueix tancar l'estiu amb un èxit d'assistència i des de la Regidoria de Cultura no es descarta repetir activitats que aquest any s'han estrenat.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest divendres parlant de quatre garrotxins que van contribuir a les dues medalles aconseguides a l'Europeu de Horseball, disputat fa unes setmanes. Són Maria Clavell, Georgina Sagristà, Sergi Matabosc i Judit Aulines, que conformen l'equip tècnic de les seleccions absolutes. Un bloc únic a nivell mundial que treballen per superar algun dia França, l'actual potència d'aquest esport a nivell de seleccions. Gerard Puigdemont.
Les seleccions espanyoles per elit i femenina de horseball es van proclamar fa uns dies subcampions d'Europa. Darrere d'aquest èxit hi ha la figura de quatre persones de la comarca: Maria Clavell com a seleccionador, Georgina Sagristà, psicòloga de l'equip, Sergi Matabós com a preparador físic i Judit Aulines com a fisioterapeuta. Un equip tècnic completament garrotxí i necessari, segons Maria Clavell, per intentar superar França.
Hi ha algun equip, pensava que era l'equip italià, que sí que la figura de la psicòloga esportiva ja es va entrant... Però aquest equip complet segurament som els que més ben treballat.
Jo crec que sí.
Que més ben treballat ho tenim. Els equips que mentalment estan bé, que aguanten, que no baixen els braços, que lluiten, són els que acaben guanyant. I França al final guanya, perquè està a un nivell, a una intensitat durant 20 minuts sense parar, que fa que si tu et despistes una mica, et guanyen.
En aquest europeu, Espanya va estar a prop de l'or, però la mateixa psicòloga esportiva de l'equip, Georgina Sagristà, assegura que cada cop estan més compenetrats i els jugadors han agafat perfectament la idea de treball.
Ja ens coneixíem, jo crec que ha estat més fàcil també doncs, poder fer aquest treball multidisciplinar i poder ajudar-nos tots entre tots en qualsevol tasca o en el que es necessités. I el fet de ja portar un any anar a aquest europeu, sapiguent també com es treballava el Mundial i durant aquest any doncs, que també hem anat fent clínics i així, doncs jo crec que també s'ha vist una mica reflectit a l'hora de la compenetració i la cohesió entre tots doncs, per poder ajudar-nos el més ràpid possible.
El proper dilluns el programa La Banqueta de la Televisió es podrà veure l'entrevista completa on es fa una anàlisi de fons d'un altre èxit esportiu amb marcat accent garrotxí.
I a la carpeta esportiva d'avui també parlem de la Unió Esportiva Olot, que engega una nova campanya de socis amb l'objectiu de potenciar el públic jove a l'estadi. A més, els nous socis també podran comptar amb descomptes i promocions a diferents empreses de la ciutat. Pere Ubach.
A hores d'ara, la Unió Esportiva Olot compta aproximadament amb uns 1.100 socis. Després del descens de segona federació a tercera federació, el club vol fer una bona temporada i retornar a la categoria on estava. Enguany, a poc menys d'un mes per començar la temporada, l'Olot engega una campanya de socis dedicada als més joves. Porta com a eslògan el que Olot es mereix i vol augmentar la massa social amb el carnet d'entre 18 i 30 anys. Des de la junta del club segueixen apostant fermament per un projecte d'arrelament i futbol social amb la idea de seguir fitxant només jugadors dels Països Catalans i col·laborant amb tot tipus d'entitats. El directiu de comunicació del club és Jordi Reyes.
I és que la massa social... s'ha anat envellint, al final és una cosa que és natural. Sí que intentem de donar-hi una embranzida a la part una mica més jove. Hem ampliat el rang d'edat del carnet jove, d'aquesta modalitat que vam treure fa un parell de temporades, i ara és de 18 a 30.
L'objectiu principal és rejuvenir el públic de l'estadi municipal i aconseguir més gresca i ambient en els dies de partit. És per això que des del club han decidit congelar els preus de la campanya anterior perquè les famílies puguin seguir gaudint del futbol a la ciutat.
El que volem és que un partit de l'estadi sigui una festa. Hi ha altres esports a la ciutat o el hockey que tenen molt bon ambient i ens agradaria doncs, poder-ho reflectir una mica els partits a l'estadi.
Els preus més o menys s'han mantingut intactes. Per ser soci general de l'Olot són 100 euros l'any, mentre que el carnet jove que va dels 18 als 30 anys costa 65 euros per temporada.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia de la sintonia de Ràdio Olot d'aquest divendres 1 de setembre de 2023. Recordin que poden seguir connectats a l'actualitat més pròxima al portal web garrotxadigital.cat i a les seves xarxes socials, tant a Twitter com a Facebook, @garrotxadigital. Els dels serveis informatius de Ràdio Olot tornem, com sempre, a partir de les 3 amb els butlletins horaris habituals. Que acabin de passar un molt bon dia i gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.